La població de Catalunya, després d'haver-se mantingut estable durant força anys, ha experimentat un notable creixement, sobretot pels fluxos de població provenients de la immigració. El 2006 érem uns 7 milions de persones. La població nouvinguda ha fet créixer els índexs de natalitat i, a més, l'esperança de vida és cada cop més alta, situant-se per sobre dels 80 anys, la qual cosa pronostica que la població a Catalunya continuarà incrementant-se en els propers anys, tot i que sembla d'una forma més moderada. Però què passaria si la població de Catalunya es disparés en els propers anys i s'arribés als 10 milions d'habitants?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
A principis del segle XXI, ni els més agosarats especialistes en demografia podien preveure que la població es dispararia en els nivells que el tombant d'aquest primer quart de segle, el 2025, s'han assolit. La població a Catalunya a principis del segle XX era de 2 milions d'habitants. A la dècada dels 30 es van fregar els 3 milions. Als 60, amb el baby boom, s'arribava als 4 i als 5 milions als 70. Després d'una aturada en el ritme de creixement, es van assolir els 6 milions a la dècada dels 90 i es va arribar als 7 milions a la primera dècada d'aquest nou segle XXI. A partir d'aquí, gràcies principalment als fluxos immigratoris, a la pujada de la taxa de natalitat i a l'increment de l'esperança de vida, hem arribat als 10 milions d'habitants. Catalunya ha pràcticament doblat la seva població en un període d'uns 40 anys, el mateix que va passar entre la dècada dels 30 i la dels 70 del segle XX amb l'onada immigratòria procedent de la península. Un augment de població d'aquest ordre ha comportat problemes i tensions de molts tipus. Els serveis públics, sanitat i educació estan col·lapsats i en certa mesura desprestigiats. El preu del sòl edificable davant la creixent demanda d'habitatge s'ha disparat pels núvols. Les restriccions al consum d'aigua estan a l'ordre del dia i ha augmentat força la inseguretat ciutadana. Les tensions socials han anat en augment i es fa força difícil i complex gestionar la diversa i complexa societat catalana. Catalunya es rebenta pels descosits. Com sempre, nosaltres, el nostre assessor, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Estem a rebentar o encara cabríem uns quants més? Què ha passat? Per què hem crescut tant? Aquesta sensació una mica, els que ja tenim una certa edat, allò de recordem una Catalunya on es podia passejar, jo no sé si és un mite, passejar i sentir el silenci, jo, ara ja no sé si m'ho invento o és que ho recordo realment. Ja no, això s'ha acabat.
S'ha acabat. Bé, contestar aquestes preguntes sempre és molt difícil i en aquest programa ens plantegem sempre qüestions d'aquest tipus. Per situar una perspectiva històrica, recordem que Catalunya durant mil·lennis, des del Neolític, des de la Revolució Agrària fins pràcticament al segle XVIII, fins a la Revolució Industrial, va tindre un sostre demogràfic que no va passar mai del mig milió d'habitants, és a dir, el màxim de població a Catalunya durant mil·lennis havia sigut com a molt mig milió d'habitants.
Perquè era el màxim que podia alimentar el país?
Perquè era el màxim que el país podia alimentar. I cada vegada que ens acostàvem a aquesta xifra de mig milió d'habitants, el país no era capaç de sustentar aquesta població ni tan sols amb el reforç alimentari que arribava d'altres llocs d'Europa o del Mediterrani, per exemple de Sicília a la Baixa Edat Mitjana o de les terres del Bàltic en el segle XVIII.
Blat,
fonamentalment blat, i en el segle XVIII doncs bacallà, arengada, etc. I ni així tan sols no s'aconseguia passar del mig milió d'habitants. Aquest procés es va trencar, o aquest sostre ecològic es va trencar definitivament en el segle XVIII, va començar a créixer la població i el procés no ha tingut aturador fins als nostres dies. Malgrat que en alguns moments haguem tingut la sensació que el procés de creixement per fi es havia aturat. Aquesta sensació potser la vam tenir en els anys 80 del segle XX, que va semblar que la població ja no creixeria i que es produiria una situació d'estabilitat. Aquesta era una sensació pròpia de Catalunya, però també era una sensació, a mi em sembla, una mica de tot el món occidental, de tot el món desenvolupat, perquè en aquell moment es havia viscut la crisi del petroli dels anys 70, es parlava, molt sovint els economistes parlaven del concepte de creixement zero, que l'economia ja no havia de créixer gaire, que per tant la població tampoc no havia de créixer gaire. En aquella època, a finals del segle XX, tots estàvem una mica preocupats i parlàvem potser una mica obsessivament de que el perill del creixement demogràfic es produïa en el tercer món i que el tercer món creixia molt de pressa, etc. I el cert és que el Tercer Món potser ja no...
Sí, perquè per recordar una mica als nostres oients com funcionava la cosa, era l'època en què es començaven a implantar a tot arreu. Aquí va arribar una mica més tard per culpa del franquisme, però els controls de natalitat, sí, l'ús de preservatius es va fer molt més generalitzat, sí, la famosa píldora, aquella, sí, píndola anticonceptiva, etcètera, sí, etcètera, això per un costat, per un altre augmentava molt el grup de gent gran, a la piràmide de població, sí, els grans, i per tant tampoc eren gent amb edat de reproduir-se quan tenien una certa tranquil·litat, i per tant les poblacions tenien una certa tendència a estancar-se, com a mínim a Europa Occidental.
Sí, i fins i tot havia arribat a semblar a finals del segle XX que algunes poblacions europees tendrien a la baixa, és a dir, que la població disminuiria, perquè naixien pocs fills, les societats europees eren poc natalistes, la població s'envellia, i que finalment doncs, la població tendiria a descendir una mica, i aquest era un comentari que s'havia fet molt, i malgrat la sensació que hi havia en aquell moment, encara en els anys 80 del segle XX, de que la població del Tercer Món creixia molt de pressa, el cert és que en molts llocs ja estava molt sota control. Recordem que en aquella època, per exemple, a la Xina hi havia una política duríssima de fill únic, per posar un exemple, que a la Índia...
Hi havia el comunisme, aleshores.
Hi havia sí, comunisme encara a la Xina en aquella època, als anys 80 del segle XX, i era molt dur en la restricció de tenir un sol fill.
Gairebé 50 anys, vull dir que exacte, ha plogut una mica. Sí,
exacte, exacte. O, per exemple, a la Índia, que era el segon monstre demogràfic del planeta, diguem-ne, doncs hi havia tota una política no tan restrictiva, no tan prohibicionista, però sí culturalment i comunicativament tendent al fill únic, també. I llavors, el que sí que ha passat i que ha trencat una mica les previsions, i que això ho vam començar a intuir precisament a principis del segle XXI, en el canvi de segle, és que hi han hagut enormes desplaçaments de població des de països de l'anomenat Tercer Món cap a països del Primer Món. És a dir, potser és cert que les poblacions autòctones dels països desenvolupats han mantingut la tendència a tenir pocs fills que es preveia a finals del segle XX, i això s'ha degut a complir. Segurament també ha estat veritat que la natalitat en alguns països del Tercer Món, o en la majoria dels països del Tercer Món, s'ha controlat bastant, però, malgrat això, hi han hagut desplaçaments de població importants des d'aquests països del Tercer Món, amb natalitat més o menys controlada, però s'ha desplaçat la població cap al Primer Món. Aquesta era una previsió que ara... És a dir, quan li veus el cul, saps si és mascle o femella, permeteu-me sí, aquesta expressió una mica grollera, o a toro passat tothom sap, o tothom s'atreveix a dir que ell ja ho sabia. Potser ens ho podíem esperar, és a dir, la història del món, i la història econòmica en particular, ens ensenya que si la riquesa no es distribueix, s'acaba distribuint la població. I el cert és que a la segona meitat del segle XX va haver-hi un procés, i a principis del segle XXI, un procés de concentració de la riquesa molt marcat en països del Primer Món i un procés d'empobriment, almenys d'empobriment relatiu, en països del Tercer Món. Llavors, aquesta dispersió tan gran de la renda, aquest fet de que la renda estigui distribuïda tant de forma tan desigual entre el Primer Món, el món occidental, i països del Tercer Món, finalment el que ha provocat és que la població es redistribueixi a la recerca de l'equilibri d'aquesta renda.
Disculpa, però sí, sí, això no és que digui que hagin de ser les coses sempre així, però ja feia segles que això passava i no s'havia produït un flux migratori d'aquestes característiques.
Sí.
Potser la justícia era distribuir-ho, no hi entro, sí, això, sí, però en tot cas no pot ser un factor determinant el fet de que hi hagi més riquesa en una àrea territorial del món i en una altra més pobresa, perquè en els últims 15-20 anys hi ha hagut aquest flux de població tan absolutament desmesurat.
Jo, en canvi, crec que sí, que aquest és un factor molt important a l'hora d'explicar això. És a dir, el desequilibri entre la renda en el Primer Món i el Tercer Món no ha deixat de créixer després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, cada vegada hi ha més diferència entre els països pobres de l'Àfrica negra, de l'Àfrica subsahariana, etc, etc, i els països rics. Aquesta diferència no ha deixat de créixer. Ara faré una... Clar, estem en molt poques paraules i en molt poca estona estem intentant explicar un concepte brutal de la història del món, perquè avui no ens conformem amb la història de Catalunya del primer quart del segle XXI, sinó que ens estem enfrontant allò a una anàlisi global, i per tant és molt difícil de poder arribar a conclusions clares. Per tant, faré, quan no tens gaire temps, una bona opció és provocar. I per tant llançaré una provocació
que ja t'agrada,
que a mi m'agrada, exacte. Marx havia dit alguna vegada que la diferència entre rics i pobres no deixaria de créixer. Aquesta afirmació dintre dels països rics no ha estat certa, però en el conjunt del planeta sí. És a dir, Marx tenia raó si l'escala de l'anàlisi era planetària. I això és el que ens ha ensenyat la història de la segona meitat del segle XX i del primer quart del segle XXI. I segurament aquest fet ha impulsat els desplaçaments de població des del tercer món cap al primer món. Perquè a vegades existeix, i aquí una altra vegada una mica de provocació, no tant, però una mica també, a vegades des del primer món existeix la percepció de que els països pobres estan molt densament poblats. I això és una mica un mite. La densitat de població a l'Àfrica continua sent molt inferior que a Europa. Europa Occidental té unes densitats de població altíssimes i les diferències...
Ara o ja fa...
Ara i a la segona meitat del segle XX i durant tot el segle XX i el segle XIX. Mm. I per tant, aquesta allau migratori no es deu al fet de que físicament no hi càpiguen en el seu lloc d'origen, sinó que la riquesa està molt mal distribuïda a nivell planetari. I llavors, clar, això actua com a factor d'expulsió des dels països d'origen, perquè són molt pobres, i actua com a factor d'atracció en els països rics, perquè són molt rics. I aquest doble factor d'expulsió i d'atracció és el que explica aquests desplaçaments de població. D'altra banda, l'únic que ha canviat al llarg dels últims 2 o 3 segles és l'escala del moviment. La migració, algú ha dit, o s'ha dit moltes vegades, que la migració és un fenomen que funciona en xarxa. És a dir, que primer migra una persona i aquesta persona comença a fer una xarxa en la qual migra un altre membre de la seva família, després un altre, i després 2 o 3 membres de la seva família, i després de la família del costat, i després del poble del costat, i després del poble del costat del costat. Doncs bé, aquest és el fenomen que ha viscut Catalunya en els últims segles. És a dir, la primera migració que va arribar a Catalunya a principis del segle XX, per posar un exemple, venia de la Franja de Ponent i venia del nord del País Valencià. I després, d'una mica més enllà. I en els anys 20 ja venia del sud del País Valencià i de Múrcia.
Sí.
I en els anys,
el metro.
Exacte, i en els anys 40 i 50 ja venia una mica més enllà, venia d'Almeria i de Granada. I en els anys 60 i 70 ja venia de Huelva.
Sí, i de Galícia, per l'altre costat,
exacte.
Etcètera.
Sí, però per marcar un fil geogràfic,
cap
no?
Cap al sud,
sí. Marquem-la cap al sud perquè ens permet llavors transitar, no? Que és que en els anys 90 del segle XX, i sobretot a la primera dècada del segle XXI, ja venien d'una mica més enllà, venien del Marroc. I venien d'una mica més enllà, del sud del Sàhara. I el que hem vist a la segona dècada del segle XX és que ja arriben una mica de tot arreu. Per tant, què és el que ha canviat? Ha canviat l'escala del moviment. Allò que va començar a la segona meitat del segle XVIII, en la primeríssima revolució industrial catalana, que era que la gent es desplaçava des de Santa Coloma de Gramenet a Sant Martí de Provençals, aquest era el desplaçament migratori, des de Sant Vicenç dels Horts a Barcelona, aquest és el primer moviment migratori.
Estem parlant de 8 o 10 quilòmetres en línia
recta. Això, a la segona meitat del segle XVIII, s'ha convertit en un desplaçament de milers de quilòmetres, a vegades de desenes de milers de quilòmetres, des de tot el planeta cap al món occidental. Per tant, en realitat estem davant d'un fenomen de llarga durada, però que, esclar, el canvi d'escala ha estat brutal.
Sí, però això no s'ha aturat, diguéssim. O sigui, en un moment determinat, quan... hi havia un no es deuen recordar ningú d'això, però una mena d'eslògan de la Generalitat que deia som 6 milions, després es va fer broma amb que ja eren 7 els milions, i a partir del 7 ja es va deixar de parlar de quants milions érem, perquè els mateixos dirigents, els mateixos polítics estaven espantats, no? Allò sí. ja no era una cosa per lluir-ho, no? El som 8 milions, som 9 milions, i ara fa relativament poc som 10 milions. Esclar, això ja no es pot lluir, sobretot quan es veu quan es veu l'estat del país, vull dir que hi ha un col·lapse constant a les carreteres, als hospitals, sembla que la gent entri per les finestres gairebé, és horrorós, no cal explicar-ho gaire perquè tothom ho veu al carrer cada dia,
sí.
No?
A la segona meitat del segle XX, a mitjans del segle XX, la gent deia, penseu que a la Xina neixen tants xinesos que no hi ha ningú que els conti, i no se sap amb precisió si són 800 milions o 1.000 milions o 1.500 milions, d'acord? Perquè els que fan el cadastre no donen l'abast de comptar naixements, i quan han acabat de comptar en una punta del país, ja a l'altra punta aquí ja se'ls ha descontrolat. Aquest fenomen, aquesta percepció de descontrol, és una percepció de descontrol que vivim a Catalunya i a diversos llocs del món occidental des de durant tot el segle XXI, d'aquest primer quart de segle que portem de segle XXI. recordeu que hi han disputes constants a l'administració entre una part de l'administració que et diu no, no, encara som 9 milions i uns altres que diuen no, no, perquè les targetes sanitàries ja sí, són 10.250.000. Uau, què ha de dir vostè? Si en realitat... I per què? Perquè continua havent-hi tot un sistema de o totes unes dificultats, un conjunt de dificultats per controlar amb precisió quanta població som, hi han dades contradictòries, costa molt d'establir les prioritats, totes les qüestions de les unificacions escolars a les, dintre dels municipis són molt complexes, et trobes amb dades contradictòries entre el que diu el cadastre i la pressió que hi ha en el sistema escolar de matriculació, dades contradictòries entre el que diuen el cens general de població i la pressió en el món sanitari, és difícil establir quines són les prioritats pressupostàries i establir quins són els hospitals que han de créixer més o on s'han de fer les noves instal·lacions sanitàries, la concentració al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona de població nouvinguda pressiona molt sobre el pressupost públic de tal manera que genera tensions respecte a les àrees del territori que estan una mica més allunyades i que no suporten tanta pressió però que en canvi consideren que també són mereixedores de l'atenció del pressupost públic i per tant tot això està creant realment una situació de confusió i de dificultat.
L'any 2024, coincidint amb la teòrica fita dels 10 milions de població, va ser el darrer any per ara d'un període de sequera que, si bé no ha estat rigorosa, sí que ha estat molt persistent. Les mesures de restricció per l'aigua de boca es van implantar de forma continuada, com recordaran, a partir de l'any 2016, però l'any passat van arribar a la màxima duresa.
Conseller, si fem efectiu el decret de restricció d'aigua que vostè proposa, ja li recomano que es vagi buscant una altra feina, perquè li ben asseguro que l'any que ve perdrem les eleccions.
Però, president, no hi ha cap més remei. Els pantans estan gairebé secs i les desaladores ja treballen al màxim rendiment.
I encara podrien treballar a més ritme si la seva coalició no hagués vetat el pla d'implantació que es va presentar al Consell fa 6 anys.
Ja sap que les desaladores consumeixen molta energia i que considerem que les mesures d'estalvi són molt més efectives. I a més, la població ha crescut més del que ens pensàvem.
Però el que ens proposa ara no són mesures d'estalvi, són mesures de temps de guerra. Que no ho veu que amb només unes quantes hores diàries de subministrament d'aigua al dia provocarem una situació de revolta civil? No podríem incrementar les restriccions en l'aigua de reg públic, a la indústria, a l'agricultura, què sé jo?
Però, senyor, aquestes mesures ja les apliquem des del decret de l'any passat. Ja sap que no hi ha font ornamental a Catalunya que ragi. Hem tancat la majoria de camps de golf i estem obligant a posar gespa artificial a tots els estadis.
Això no hi ha qui ho aguanti. Conseller, si vol que aprovi aquestes restriccions, vull que m'elabori un pla de xoc urgent amb les desaladores i els transvasaments que facin falta.
El problema, president, no és que no hi hagi aigua, és que som massa gent que en volem veure.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, l'escoltes, la sents.
Bé, la conversa entre el president de la Generalitat i el conseller per veure si què fem amb tot això de l'aigua i quins problemes hi ha. Hem de dir-ho clarament, ho diu tothom, és que ho diu fins i tot els partits en el govern, no? Estem malament.
Sí, bueno, i els de l'oposició no cal dir.
No, els de l'oposició, ja no hi entro, perquè els de l'oposició, diguéssim, és lògic que ho diguin, sí, perquè això els hi toca encara que estiguessin bé. Però és que ho diu el mateix govern, que estem fatal.
Clar. Hi ha moltes dificultats.
I la causa és aquesta, aquesta pujada brutal de... Clar, és bé, que aquí s'ha d'imaginar Catalunya amb més de 10... Més, clar, ja no sabem ni quants, més de 10 milions d'habitants.
Aquí el que passa és que es barregen moltes qüestions, que és la de la pressió demogràfica, en part fruit de l'allau migratori, també la del creixement vegetatiu de la població, és a dir, els naixements que es produeixen a Catalunya... Encara que en part és cert que la majoria d'aquests naixements són fruit de l'allau migratori immediatament anterior, amb la qual cosa hi ha gent que tot ho posa en un mateix paquet i gent que ho vol diferenciar. Això es barreja també amb la qüestió aquesta més genèrica del canvi climàtic, que és una qüestió que afecta bona part del planeta o gairebé tot el planeta i que ha contribuït a més per una altra raó. No només crea dificultats en aquí, perquè hi ha restriccions d'aigua a causa de la sequera, també restriccions en el subministre elèctric, també restriccions en determinats determinades matèries primeres, etc, etc. Però a més, no només crea problemes aquí, sinó que a l'haver creat problemes molt greus en alguns llocs de l'Àfrica o de l'Àsia, ha provocat trastorns econòmics i ha actuat com a mecanisme d'expulsió de població. Per tant, ens ha arribat més població. Per tant, la barreja de totes aquestes qüestions, és a dir, la pressió demogràfica estricta que arriba des de fora per l'allau migratori, el creixement de la població que ja està aquí instal·lada, sigui població que fa molt temps que està instal·lada o que fa poc temps que està instal·lada, el canvi climàtic, i després la crisi que han patit, la crisi econòmica que han patit determinats països asiàtics, que havien experimentat un fort procés de creixement a finals del segle XX, a principis del segle XXI, i que s'han col·lapsat amb crisis bursàries, etc.
Si això afegim, la crisi, que no és que s'hagin col·lapsat, és que ja portaven col·lapsats dècades i dècades dels països, de molts països africans, diguéssim.
Clar.
És una mena de peix que es mossega la cua.
És difícil de... El que és cert, però, és que aquest tipus de problemes, de problemes d'integració, s'han viscut moltes vegades, és a dir...
Tant com ara?
Va, Déu-n'hi-do. Els historiadors ja sabeu que tendim sempre a l'hora de que ampliem l'escala de l'anàlisi temporal, doncs sembla que relativitzem els problemes del present.
Per això no els contracten de directors de diari.
Exacte, perquè no són prou catastrofistes, no? Jo em sembla que problemes d'aquest tipus s'han viscut, que hi han hagut sempre problemes de barris gueto on la població nouvinguda s'ha concentrat. Això
és
ja
que
ho
no estem parlant de barris gueto, estem parlant gairebé de comarques gueto en aquests moments.
Ja, però això jo crec que en part ja s'havia viscut en els anys 60 del segle XX i havia causat molta preocupació. Recordeu també que als anys 60 del segle XX el país vivia sota una dictadura feixista i que, per tant, es barrejava la qüestió de la guetització de la població nouvinguda amb la qüestió d'un règim polític que no feia res per intentar millorar la situació. Ara, en canvi, estem davant d'una situació democràtica, evidentment, i de concepte d'estat del benestar restringit, però perquè cada vegada doncs, sembla més restringit, però que intervé positivament per intentar solucionar aquestes qüestions.
Sí,
per tant, segurament...
Però diguem-ho clarament, també hi ha molta gent, ja no sé si dir-li autòctona perquè hem perdut l'escala del que és autòcton i el que no ho és, no? Però hi ha molta gent que està, diguéssim, com a mínim irritada perquè considera que les polítiques d'ajuda social necessàriament s'han de desviar a molta gent que per formació o pel que sigui no aporta a la societat el mateix que aporta gent que porta molts anys aquí.
Sí, recordeu que aquest és un procés que es va iniciar i que va tindre conseqüències polítiques, electorals, amb el creixement de determinats partits, no sé com qualificar-los, potser de xenòfobs, diguem-ne, en països...
Sí,
que en països com França o com Àustria, a principis del segle XXI, i aquest és un procés que inevitablement el nostre país també ha experimentat en la última dècada i que condiciona, evidentment, la vida política del país. I el cert és que entre tots hauríem de determinar quins són els nivells acceptables i quins són inacceptables. S'hauria d'intentar pactar més o menys consensuadament on volem anar a parar i quin és el límit que el país pot suportar. Aquesta petició de consens, però, fa un quart de segle que la fem, des de principis del segle XXI, i no ens n'acabem de sortir, però potser les dificultats objectives que el país ha d'afrontar finalment obligaran a que algú prengui determinació, una determinació, encara que a vegades sigui políticament poc correcta.
Tot això és el que va passar després que Catalunya arribés als 10 milions d'habitants. O no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
O no?
Realment, les previsions de l'augment de població és que a Catalunya el 2030 s'arribarà als 8 milions i mig d'habitants. Encara que aquesta xifra augmentarà moltíssim la pressió que a hores d'ara ja pateix el territori, també és cert que està molt lluny encara de la xifra de 10 milions d'habitants que proposaven en l'exercici d'avui. A hores d'ara, la concatenació d'esdeveniments que haurien de succeir per arribar a una xifra com aquesta fa que sigui difícil imaginar l'escenari d'una Catalunya espectacularment sobrepoblada. Però 8 milions i mig de persones en un territori com el nostre comença a ser una xifra important. Les infraestructures del país difícilment ens donen el servei correcte als 7 milions actuals, o sigui que un increment d'aproximadament un 20% hauria de comportar com a mínim el mateix increment en inversions a Catalunya. I ja sabem que, com a mínim, una de les administracions que ha de fer aquest esforç inversor, la central, no ha complert reiteradament aquest fet. La immigració dels països africans i asiàtics, l'increment en l'índex de natalitat i la disminució de la taxa de mortalitat formen un còctel que dona com a resultat una pressió demogràfica com potser mai a la seva història havia viscut el nostre país. Tornem al present, no pas al 2025 com ens havíem desplaçat. Et veig molt jove ara, Oriol,
sí.
Has canviat.
Ma, estic segur que el 2025 conservaré l'aparença actual, diguem-ne, que és la mateixa que
quatre
tenia...
Quatre canes, res,
que és la mateixa que tenia fa 10 anys, tampoc no ens
pràcticament,
enganyéssim.
Pràcticament, sí, sí, també ni les canes, perquè ara estàs...
Res, i els avenços de la medicina no faran res més que ajudar-nos en aquest projecte de joventut eterna.
Dediquem un altre programa de ciència-ficció gairebé per aquest tema. Tan fumuda podria ser la situació? Per què és això de 8 milions i mig que preveuen alguns demògrafs o els demògrafs més importants del país i aquest augment només teòricament d'un milió i mig provocava tan conflicte?
Clar, jo em sembla que és evident que hi ha zones del país que no poden suportar més pressió demogràfica de la que en aquest moment pateixen, diguem-ne. També és evident que el concepte de pressió demogràfica i de poder suportar són conceptes relatius i que és evident que podem fer polígons de pisos impressionants a molts llocs del país i que això permetria encabir-hi molta gent. Una altra cosa és si nosaltres realment volem això des d'un punt de vista de conservació del paisatge i de sostenibilitat ecològica, per exemple, pel que fa a la disponibilitat d'aigua. Recordem que a més, cada vegada més consumim més aigua, malgrat les polítiques de conscienciació i no sé quantes coses més, però la societat industrial i la societat postindustrial són grans consumidores d'aigua, hi ha problemes també en el subministrament energètic, caldrà veure exactament quina és la disponibilitat de determinats combustibles fòssils en el futur, el petroli, gas natural, etc. Tot això pot condicionar les estructures de costos de l'economia, la competència que patirem econòmica des de països de nova industrialització, asiàtics, etc. I això és evident que són molts factors que intervenen conjuntament en l'anàlisi que el fan molt complex, però que és una qüestió que ens hauríem de plantejar molt seriosament abans que el brau ens envesteixi.
Avui tenim amb nosaltres l'economista Manuel Ludavid, assessor d'empreses respecte a qüestions de qualitat mediambiental i consultor d'empreses en general amb diverses qüestions. Aquí donem la benvinguda, moltíssimes gràcies per ser present aquí avui al Nas de Cleòpatra. Què li ha semblat? Podia ser així una situació? És possible que arribem als 10 milions d'habitants en relativament 15 anys aproximadament, o potser és excessiu? Això no pot passar.
Jo estic bastant convençut que això no passarà i he de confessar també que desitjo profundament que no passi. I no passarà per diverses raons. És a dir, jo sí que té molt d'interès el debat abans o les explicacions o les discussions que teníeu sobre per què ha passat d'immigració i el moviment poblacional que teníem fins ara. No hem d'oblidar que l'aturada dels 80 passa perquè hi ha al mateix temps incorporació de la dona a la feina, control de natalitat i canvi de valors, que va ser un moment molt concentrat a Espanya, en el resta del món occidental es fa més a poc, però la immigració es fa per quatre coses diferents. Una que no ha sortit i em sembla molt important, que és la informació. L'allau tan més important ara que no ha passat és perquè la gent té la televisió. És a dir, el negre del xat o el magrebí de Marroc veu per la tele, el que deia el Dembélé, no? Això és com un filat en el que vostès estan en un camp de golf i nosaltres estem en unes barraques, no? I avui ho veiem a la televisió i ho podem parlar per mòbil, no? Doncs, per tant, hi ha un tema d'informació molt important que ha estimulat la crida, sens dubte, primera. Segona cosa, però que aquesta informació és en els dos sentits, Segona cosa, ha passat perquè l'economia ha tingut una situació excepcional a Espanya i Catalunya. És a dir, Espanya es construeix molt més que França i Alemanya junts. Per tant, hem viscut un moment excepcional de la construcció i del turisme. Espanya és el primer país turístic del món. Espanya és el primer país en tràfic de drogues i en prostitució d'Europa.
I aquesta dada és significativa respecte a la demografia?
Molt, perquè estem en un model econòmic que afavoreix, diguem-ne, la immigració i les màfies de la immigració, que aquesta és l'altra. És a dir, tenim un moviment econòmic que afavoreix la baixa qualificació i que afavoreix, doncs, l'ocupació massiva de tota mena de gent. Això, i el treball negre, per dir-ho així. Això s'acabarà. I, per tant, jo pronostico que d'aquí a 2025, sí, segur que ni Espanya serà el primer país turístic del món, i ja hi ha símptomes de que els anglesos que compren els apartaments de Marbella, doncs, o de Múrcia, comencen a fartar-se'n i que ja no en compren més. Això, per tant, canviarà. I això crearà tercer nivell, hem parlat d'informació, segon econòmic, model econòmic, i el tercer, el polític. Políticament hi ha hagut un plantejament, doncs, d'una apertura, jo crec, ingènua, clarament, per part de l'esquerra, sobretot, del plantejament de l'immigració, que canviarà radicalment en els primers conflictes seriosos que tinguem, que els tindrem ben aviat. Per què? Home, perquè el que sigui el teu país no t'ho pot decidir la màfia de la immigració. És a dir, em deia un alt responsable del patronal de la confecció a Espanya, que hi ha empresaris de la confecció a Espanya que prefereixen tenir els treballadors immigrants il·legals a Espanya que legals a Casablanca, a Marroc. Per què? Perquè, doncs, els collen més i els treuen més benefici. Home, això no és seriós. És a dir, no és seriós que convertim Catalunya en una maquila, en plantes de baix valor afegit, perquè tenim una gran immigració que ningú sap qui l'ha cridada i com han arribat, i com que ja hi són, convertim Espanya en una espècie de Monterrey, Catalunya en una espècie de Monterrey, en què fem, doncs, Lewis a baix cost. Home, per això hem treballat tants anys la població catalana en fer país i en qualificar-nos. Home, això no és seriós, no? I això canviarà. Políticament, aquesta visió ingènua passarà per dir, home, que no podem deixar que la màfia d'immigració decideixi quin país ho volem fer. I finalment, el tema social, esclar. Socialment no serà tan extraordinàriament positiu l'atenció dels immigrants quan hi hagi una saturació. Jo crec que, per tant, aquest moviment poblacional s'aturarà junt amb, o s'afavorirà molt, ja està començant a passar, quan, doncs, la Unió Europea de més reaccioni. Això ja ha passat a França, ha passat als països que tenen una mica més experiència que nosaltres a Anglaterra.
Però, perdó, sembla que digui que només la qüestió política és la que frena, però suposo que també, com comentàvem, la qüestió econòmica no crec que es pugui mantenir el ritme constructiu, per exemple, i per tant, exacte, això suposo que també serà una crida en contrari perquè la gent vingui.
És clar.
I etcètera, els problemes socials que, per sort ara, són relativament petits, no ens enganyarem, la immigració a Catalunya ha provocat sorpresa, diguéssim, molta, perquè realment és un canvi cultural molt gran, però realment grans problemes de tensió entre comunitats no n'hi ha hagut, hi ha hagut els normals entre humans, diguéssim, però no...
Això és efectivament així, ha passat per dues raons. Primera, perquè hi ha plena ocupació, o sigui, a Catalunya avui hi ha plena ocupació. Avui pràcticament hi ha plena ocupació i hi ha milers de llocs de treball que els catalans no volem fer, milers, però no només a la construcció i al camp, també a la indústria metal·lúrgica de Terrassa. Quan va haver-hi els aixecaments de Can Anglada, van ser els empresaris de la CECOT els que van anar als imants i dir, escolteu, ull, perquè les fàbriques del metall de Terrassa avui estan plenes de magrebins. Per tant, avui hi ha una part importantíssima de llocs de treball que no volem fer.
Si l'augment de la població de Catalunya es deu en bona mesura a l'increment de la pressió migratòria, és segur que aviat veurem com aquests immigrants, o encara més segur els seus fills, s'incorporen de ple en la vida social i política del país. En aquest context, no seria difícil pensar en un alcalde musulmà a ciutats de tot el territori.
Quan són 9:15 del vespre d'aquest diumenge 28 de maig del 2023, ja podem donar per segurs els primers resultats d'aquestes eleccions municipals, les onzenes dels últims 45 anys d'ajuntaments democràtics. El nou sistema de recompte digital de vots, que s'estrena tot just en aquestes eleccions, ens permet tenir els resultats en ferm just mitja hora després que s'hagin tancat els col·legis electorals. I s'ha confirmat que la gran notícia d'aquestes eleccions és la irrupció de dos grans partits musulmans que aconseguiran diverses alcaldies i seran decisius per la formació de bona part dels equips de govern dels ajuntaments catalans. El Partit del Renaixement, moderat, obté la majoria a poblacions tan destacades com Tortosa o Salt, mentre que els Germans Musulmans, un partit que es defineix com a islamista, pot ser decisiu en ajuntaments de poblacions més petites. Amb els resultats a la mà, I si hem de fer cas de les declaracions fetes a la campanya, el Partit del Renaixement podria fins i tot participar en el govern de la capital, ja que ha obtingut 2 regidors, mentre que Lleida, Manresa i Girona s'haurà d'esperar les negociacions.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Aquesta crònica, òbviament, primer no ha passat perquè és el 28 de maig del 2023 on hi haurà, sembla, unes eleccions municipals. Nosaltres ja posats a especular, ja posem fins i tot data. I en tot cas, el que parla la crònica és això, aquesta aparició de 2 partits de caire confessional, un musulmà moderat, diguéssim, i un altre, el que ara diríem, islamista. Això anirà així? Això provocarà la presència de cultures molt diferents a la nostra, farà que fins i tot políticament s'organitzin diferent de l'estructura de partits actual?
Dependrà del ritme del procés migratori i de la capacitat d'integració de la societat d'acollida. És a dir, que si arriben molt de cop i ho tenen molt difícil per integrar-se i viuen realment molt guetitzats en barris molt concrets o en poblacions molt concretes on arriben a representar percentatges del 10, del 15, del 20% de la població, doncs és més fàcil que acabin tinguent un model d'organització política pròpia, i en canvi si el ritme d'arribada és més baix, la capacitat d'acollida és més alta, si la població nouvinguda no es concentra tant, doncs segurament tendiran a integrar-se en els partits ja existents.
Però disculpa, això no ha passat ni a França, ni a Alemanya, ni a Holanda, per posar 3 exemples de poblacions a les quals els candidats musulmans s'han integrat i alguns candidats amb vocació política de musulmans s'han radicalitzat tant que s'han apartat del sistema polític, però en tot cas els musulmans que han volgut participar en el sistema polític no han creat un partit propi, almenys no han creat un partit propi amb èxit, diguéssim.
Aquí hi ha un altre factor important, que estem parlant sempre dels països islàmics i del nord de l'Àfrica, però hi ha una població importantíssima que és de l'Àfrica Negra i d'Amèrica Llatina. Jo he viscut mitja vida a l'Alt Empordà, 26% de no espanyols censats, a Figueres, per exemple, associació de senegalesos a l'Alt Empordà, 250 famílies censades, per exemple, i home, els senegalesos, per exemple, és un altre món, i per tant, ens veiem, aquesta és una hipòtesi, el que tu planteges, que només pensa en el Marroc i Argèlia, no? I aleshores, home, l'Àfrica Negra és un altre món i no, diguem, Amèrica Llatina. Llavors, per tant, dependrà però, de quin és el mix d'immigrants.
Però potser les poblacions o la cultura musulmana en general està molt més organitzada políticament que no pas els llatinoamericans, amb què el pes de l'Estat pesa molt. Els colombians no són veneçolans, no s'hi senten, i els veneçolans no s'hi senten peruans, malgrat tot siguin llatins, no? En canvi, amb el tema de la religió s'hi coneix molt més, malgrat el passaport no sigui exactament de la decisió.
Ja hi ha un partit, ara que hi ha eleccions municipals que es poden presentar alguna gent, doncs els europeus, esclar, no pas els que no en són, però ja hi ha un partit latinoamericà organitzat a nivell espanyol, bé, ucranians organitzats, ja veurem el mix que hi ha i quin és el que acaba dominant, no? Perquè al final jo crec que en un escenari llarg el que cal pensar és que Catalunya tindrà i Espanya tindrà una forma de modular els fluxos migratoris no només a través de l'entrada de la Junquera descarregant romanesos, no? És a dir, que hi haurà oficines de contractació a l'estranger que un cert pes tindran en modular la migració, com passa als països que tenen experiència, com els Estats Units, Canadà o Austràlia, no?
També pot passar que una crisi econòmica actuï com a fre a l'atracció d'immigrants i que no calgui una decisió política i senzillament que el mercat deixi d'absorbir-los i que per tant potser deixin d'arribar, no? Abans també citàvem l'exemple dels anys 80, una de les coses del segle XX, una de les coses que va passar en els anys 80 del segle XX és que hi havia una crisi industrial, l'economia catalana era en aquell moment majoritàriament industrial, aquesta crisi industrial va expulsar molta gent del mercat de treball, els índexs d'atur en lloc de ser pràcticament nuls, del 4-5% actual, que és l'atur tècnic, pràcticament no hi ha atur, eren del 20% o del 25%, en algunes comarques del 30%.
Sí, amb inflacions de 2 dígits, ens hem acostumat a que quan un any puja el 4%, tothom s'esvera i quin desastre econòmic, quin fatal. I és clar, això fa 30 o 40 anys eren de 20% i 30% havia arribat, sí. Si no recordo malament, el 76.
Sí, el 77, el primer semestre del 77 havia arribat al 24%, sí. En 6 mesos, sí. En tot cas, és evident que una crisi econòmica pot actuar com a fre a l'atracció d'immigrants, i que això ja ho hem viscut, i ho hem viscut en els anys 80, i que es pot tornar a viure, i fins i tot processos de retorn, és a dir, en els anys 80 hi havia gent que retornava enrere, perquè aquí doncs, no s'acaba d'estar ben integrada, etcètera, etcètera. Per tant, aquest procés també el podem veure. Eh? No és segur que tota la gent que arriba
que
després es voldrà quedar.
Hi haurà processos de retorn simplement naturals, diguéssim, de gent que ve clarament aquí amb vocació d'estar-se un període, guanyar-se la vida aquest període i ajudar la família d'allà, sí. I un cop acabi aquest període, per la raó que sigui, perquè ja han triomfat, entre cometes, els indianos, diguéssim, sí, sí. O simplement ja no en tenen ganes de seguir, doncs se'n tornaran. Això és normal, però hi haurà molta gent que es quedarà moltíssim.
Segur, segur. Sí, sí. També dependrà dels ritmes de creixement econòmic dels països d'origen, és a dir, imagineu que Algèria fes un gran salt endavant, diguem-ne, i que les inversions europees
gas,
a Algèria,
sí.
Per exemple, doncs contribueixin a que l'economia algeriana creixi, o l'economia marroquina, doncs potser això farà, no només que no ja no surtin tants marroquins com surten ara, sinó que alguns marroquins que han sortit decideixin retornar, perquè aquí es continuen considerant uns elements nouvinguts, no s'acaben de sentir integrats, i en canvi, si retornen a casa, poden retornar amb una retornen a un terreny que els és propi i potser retornen amb una situació de prestigi social. Per tant, hi ha tants factors, una altra vegada, que intervenen en l'anàlisi que fan difícil fer previsions.
De fet, això ja ha passat a Espanya. És a dir, que a Espanya ja hi ha hagut un retorn de migrants. Els emigrants espanyols que estaven a Alemanya ja van tornar, i han tornat, i d'Amèrica han tornat amb estalvis, i això ha estat...
Els que s'han quedat, diguéssim.
S'han quedat, però hi ha un retorn molt important a Andalusia, Extremadura i a Galícia, per exemple. Hi ha una part importantíssima de l'economia actual gallega, per exemple, o andalusa, que seria impensable sense el retorn dels emigrants i els seus estalvis, no? Que els han posat en la construcció, alguns d'ells, i en altres coses. No, i a més, jo més soc optimista en la pregunta que feies sobre el que ha passat d'integració de la societat catalana. És, amb no molta diferència, el millor que tenim, el que ha passat d'integració. Potser el més específicament propi de la societat catalana. Jo crec que més que el nacionalisme català, aquesta capacitat d'integració. I jo crec que això està de moment funcionant, si no, els números no surten de mare, diguem, que jo ho desitjo. El que pot passar és de que alguns dels grans aspectes d'integració social de Catalunya, com és ara l'esperit d'empresa i tal, igual, faci que les noves poblacions immigrades reconi les generacions de catalans nascuts aquí. Jo ara us explico un exemple. Vaig fer un curs de creació de noves empreses a Figueres, i de 25 doncs elements que creaven empreses en tenia 5 d'immigrants, i eren entre els més decidits dels 25, no? És a dir, que si els nostres fills no tenen empenta, els emigrants ho faran, però no només els emigrants que tenim, sinó estic pensant molt en els xinesos, estic pensant en els pakistanesos, en els ucraïnesos, i molta gent de l'Amèrica Llatina molt qualificada, per no parlar de l'Àfrica Negra.
Si la població de Catalunya arribés als 10 milions, una part molt important d'aquesta correspondria a majors de 65 anys, un grup d'edat que requereix més atenció mèdica i que de ben segur podria col·lapsar fins i tot el sistema sanitari català.
Jordi! Jordi! No et reconeixia. Però què t'ha passat? Si ja no vas coix?
No, mira! Fins i tot puc saltar. Hop, hop!
Tu t'has operat ja. Si no et tocava fins d'aquí 3 anys. A la privada deu haver costat una hipoteca.
Res de privada. Que a casa continuem tan pobres com les rates. La seguretat social, Loni, la seguretat social.
No m'ho puc creure. Que coneixes algú? Perquè jo ja saps que fa 2 anys que m'espero per la pròstata.
Vols que et digui com ho he fet? Però que tiri entre nosaltres, eh? Després tot se sap. Aquestes coses s'espatllen.
Ja saps que a mi pots confiar-hi.
Doncs molt senzill. He agafat un vol barat fins a Copenhagen. M'he presentat en un hospital públic i he dit que havia caigut a l'hotel. Ja està.
No pot ser tan fàcil. Però si tu no parles danès...
Amb una mica d'anglès ja he fet. No veus que allà no tenen tanta població com aquí? Amb els acords de la Unió Europea, tant d'acollir.
Però quan se n'adonin, això no durarà gaire. Ja veuràs. I jo no he estat mai a Dinamarca. Adéu, pròstata maleïda.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
La immigració porta sempre beneficis, porta sempre problemes, porta tot, perquè ara sentíem aquesta conversa, òbviament fictícia, de dues persones grans que tenen molts problemes per que els atenguin seriosament a la seguretat social d'aquí i se n'han d'anar a un altre país de la Unió Europea menys col·lapsat. Això seria un problema, diguéssim, causat per la superpoblació. Això és positiva, és negativa, la immigració, en aquest sentit?
Històricament, faig una primera aproximació Històrica. Depèn. I llavors, un cop dit depèn...
Sí, és una aproximació.
Exacte, la primera aproximació és que... Ara, anem a posar algun exemple. Depèn de la migració que arriba, de la seva qualificació professional, per exemple, de la seva qualificació tècnica. Depèn de quins són les franges d'edat a la que arriba i depèn de la seva incorporació al mercat laboral. Poso un exemple d'això. Quan la Gran Bretanya rebia exiliats que fugien de l'Europa ocupada pels nazis, no va rebre pas a tothom. Els republicans catalans que fugien no van tenir les portes obertes a la Gran Bretanya. Només podien entrar llicenciats universitaris, i per tant metges, enginyers, etc., etc., prioritàriament. Aquest model de control de la població que entra també l'han aplicat durant tota la segona meitat del segle XX, països com Austràlia, on hi ha hagut mecanismes de restricció duríssims a la immigració que rebien. Per tant, depèn de la immigració que reps i de la qualificació que disposa i, per tant, de la capacitat econòmica que generen, que sigui més positiva o menys, diguem-ne. Les dades aquí poden ser molt contradictòries, és a dir, per una banda, és veritat que la majoria dels immigrants que arriben estan en franges d'edat que clarament corresponen a franges de treballar intensament i que, per tant, aporten a l'economia, però també és veritat que en general som, ocupen els estrats més baixos de renda del país i que per tant acostumen a ser receptors de les polítiques socials. Llavors, és difícil calcular fins a quin punt tot allò que aporten productivament en pagament d'impostos, etc., etc., o pagament de beneficis empresarials de les empreses per les quals treballen, es veu compensat o no o desbordat per les prestacions socials que acostumen a rebre en forma d'ensenyament, etc., etc., o que les prestacions sanitàries que rebran un cop siguin grans. Llavors, calcular això no és pas fàcil pel que jo sé, diguem-ne.
Jo diria que, a part del que s'ha dit ara, que és molt cert, també dependrà, o positiu o negatiu de la immigració, dels valors de la societat catalana receptora. A mi em preocupa, bàsicament, la feblesa dels valors de la societat receptora, la feblesa dels valors de la societat catalana tradicional. La immigració representa un repte descomunal als nostres valors, tots ells, els valors polítics, socials i ètics de la nostra societat. A mi em preocupa que la migració, que és un fenomen fort, dur, difícil, que és un repte, que és un sacseig fortíssim a les nostres creences, als nostres valors, ja no dic a la nostra cultura, als nostres valors bàsics, es trobi davant nostra una societat catalana tradicional amb la guàrdia baixa, amb que els polítics i la societat en general tinguin un sistema de valors light davant d'una situació que és heavy. És a dir, que els nostres fills no hem estat capaços de donar-los uns valors forts, des del laïcisme, des de la no religió, però forts, que siguin capaços d'integrar bé, sense renunciar al que nosaltres pensem que és èticament correcte, l'enorme potencial i l'enorme força que té la immigració. Això seria el perillós, i això jo crec que hi és, perquè tenim moltes vegades en el debat migratori es troba que de la banda nostra no es troben més que avantatges i bones maneres, amb una visió super hippie, no, d'agafar tothom que vingui, tal i qual. La cosa és molt més complicada i darrere d'aquest hippisme a vegades no hi troba valors. El tema de la migració està posant de manifest, jo crec, el problema principal de la societat catalana, que és una alarmant manca de valors bàsics.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do amb tot això. Ens queda molt poc temps, un minutet llarg, per dir-ho d'alguna manera, però sí que m'agradaria que ens centréssim en el tema demogràfic, pura i simplement. Catalunya sembla ser que els 8 milions i mig cap al 2030, pràcticament segurs, petarà Catalunya, aguantarà bé aquest increment d'un milió i mig d'habitants o patirem molts problemes?
Jo crec que tenim les condicions per sortir-nos-en, però a base de, repeteixo, prendre decisions col·lectives que no hem estat capaços de prendre fins ara. És a dir, pràcticament, tret d'algunes restriccions en el tràfic a Barcelona, no hem pres cap decisió que alteri profundament el desig de llibertat i de consum a ultrança de tots els ciutadans de Catalunya. És a dir, només la congestió del tràfic fa que algú hagi hagut de canviar una mica l'estil de vida. Home, el que és evidentíssim és de que aquest repte implicarà, però els que ja hi són, sense pensar en els que vindran, doncs canvis importants en la forma, com dèiem, de consumir energia a tot nivell, a casa, en el transport, a la feina, d'usar l'aigua, de construir les ciutats. I al final, aquí el que haurem de decidir, i és el que a mi em preocupa, és quin model de país volem, no? Perquè a vegades tinc la impressió que la nostra societat és masella, i es deixa endur. Esclar, si nosaltres no tenim un model en el cap del que volem com a país, ens semblarà molt bé que acabem de destrossar el tros de litoral que quedi, que no quedin espais naturals verges, i que, per tant, doncs, Barcelona sigui doncs, una enorme... Doncs,
una enorme ciutat que vagi del Cap de Creus al Delta de l'Ebre,
no,
pràcticament.
I suburbial i de mala qualitat, no? Sí. Amb fàbriques poc competitives i de baix valor afegit. Aleshores, clar, el principal és tenir ben clar en el cap, sobretot els que tenen responsabilitats i la societat en el seu conjunt, quin model de societat volem, quin model de medi natural volem, i aleshores posar les altres coses en relació amb aquest model, no? I a mi a vegades em preocupa que tenim una societat masella que es va deixant endur pel vent. I jo crec que no serà possible deixar-se endur pel vent, perquè tindrà conseqüències molt negatives, això.
Ja veurem quin vent bufa. Senyor Manuel Ludavid, moltíssimes gràcies per la seva presència aquí al Nas de Cleòpatra.
Gràcies a
Oriol
vosaltres.
Oriol Junqueras, el proper dia, un altre de grossa.
Una especulació.
Ja veurà ser l'automòbil.
Vinga,
següent.
Endavant.
El Nas de Cleòpatra.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Jaume Cardús.